Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnetó. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.
Nou capítol d'Arrels Caleres. Havíem deixat anteriors capítols parlant d'aquells matrimonis que van acabar habitant, matrimonis que es dedicaven per una banda a la vigilància, però que feien l'ofici de pescadors i que habitaven al castell de Sant Jordi, i que era una època, aproximadament 1626-1630, una època on al Coll de Balaguer hi havia molta activitat de bandoler, molta activitat que el convertia en un punt negre a l'estat en quant a malifetes. Però clar, això al cap de 10-12 anys canvia totalment el panorama, perquè entrem en el context de la Guerra dels Segadors. Xavier Figueres, bon dia, què tal?
Bon dia, molt bon dia.
Clar, mos canvia el panorama totalment.
Sí, canvia radicalment, perquè en aquest context de la Guerra dels Segadors, els estrategues castellans que havien entrat en territori català i havien ensorrat el que era el Perelló, temerosos que el castell de Sant Jordi fos ocupat més tard pels francesos, van decidir ensorrar-lo. I a part, ens trobem, encara que no trobem el document fidedigne, que la Torre de l'Ametlla i les torres costaneres devien ser abandonades perquè hi havia un perill imminent. Llavors, hi ha un document que el podem llegir tal com consta textualment, que es va enviar als torres de la Torre de l'Ametlla, que diu així: amb que de paraula com és l'obligació, que és de fer bona i vigilant guarda, deixa torre de la ciutat, se us haja dit diverses vegades. Amb tot el que diu que alguns enemics de sa majestat, estem parlant de Felip IV, Déu lo guarde, intentaran venir a costejar per este mar. A costejar vol dir atacar les mars en navilis. Per això, amb esta, vos diem, encarregam i manam molta vigilància i deixa torre, i el que descobrireu, monedoneu avís amb puntualitat. Guarda'ns Déu, nostra ciutat, Tortosa, juliol, als 18 dies de 1640. És a dir, en aquells moments, tot el que era la protecció de la costa estava en perill per aquests avís que podien venir per mar, podien ser atacs francesos, o podien ser d'algun altre d'algun altre tipus.
Bueno, en tot cas, veient el que van fer les tropes castellanes al Perelló, suposo que també no devien posar terra pel mig els vigilants de les torres d'aquí, no?
Sí, segurament que sí. Aquí és curiós que quan anomenen la Torre de l'Ametlla, que segons els documents originals s'anomena Torre de Sant Jaume, en aquesta carta que va enviar la ciutat de Tortosa als torres de la Torre de l'Ametlla, consta com la Torre del Bergeret. Segurament que era un nom que donaven ells a la Torre de l'Ametlla, que no té res a veure amb el nom oficial.
Però Torre del Bergeret de la Cala de l'Ametlla, doncs.
Sí.
Allò s'ensorra, i aquí tornem a tindre el castell de Sant Jordi a les últimes.
Sí, Sant Jordi torna a estar en un estat deplorable, llastimós, abandonat, i era molt problemàtic tornar a reconstruir el castell d'aquella manera. Llavors, pensa que a partir de la mort del rei Carles II, probablement un dels pitjors reis que van haver a la monarquia espanyola, que va acabar desquiciat, com altres, eh?
No va ser el primer.
No.
Era ni l'últim, ni seria l'últim.
Com altres, vull dir, aquesta encara era de la casa d'Àustria, ara vindrien els Borbons. Llavors, en la mort de Carles II, se planteja la successió a la corona espanyola, i França sempre té un peu damunt de la successió a la corona espanyola. Llavors, Lluís XIV aconsegueix, mitjançant unes, les diríem, metàfoles, que pugui ser el futur rei Felip d'Anjou.
Serà, que devia ser família d'ell.
Clar, és el seu nebot. Sí, llavors Catalunya, veient que la cosa s'estava complicant a nivell nacional, llavors decideix apostar per una sèrie de potències contràries als Borbons, perquè aquí entrava tot un joc la diplomàcia europea, no? I llavors els Borbons tenien moltes rivalitats amb altres països europeus.
Filip d'Anjou, que seria el futur rei Filip V?
Sí, sí, Filip V.
Aquí ja havien passat 60 anys des de que s'inicia la Guerra dels Segadors. Per tant, havia hagut un període molt trasbalsat també a partir d'aquesta guerra i dels Segadors, com el que diu, en 60 anys passem a la Guerra de Successió i el tema este, no?
Sí, 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 exacte. Llavors, Catalunya aposta per coaligar-se en aquestes potències europees, la cosa li surt malament, pagarà les conseqüències amb el decret de Nova Planta i la pèrdua de llibertats i privilegis que, entre cometes, tenien, que en realitat eren ben pocs els privilegis que tenien les Corts Catalanes, no?
Clar, estem parlant ja del 1714.
Sí, 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 sí. A partir d'aquests moments, els problemes segueixen persistint. La costa de l'Ebre es troba amb els mateixos problemes que ha tingut des del segle XIV, XV, XVI i XVII. Llavors, la monarquia borbònica aposta per fer una sèrie de reformes, però aquestes potser seran més ambicioses. En primer lloc, aposta per crear un castell del Coll de Balaguer, que era el punt neuràlgic de tota la bandositat d'aquelles èpoques, que serà el castell de Sant Felip. I ordena a Lluís Langot, que és l'arquitecte reial, que dissenyi aquests planos de tal manera que sigui una fortalesa ben forta, com efectivament ho va ser. I, a la vegada, reconstruir un nou castell de Sant Jordi, que és el que nosaltres ara coneixem.
Molt bé, això seria ja la monarquia borbònica, eh?
Sí,
que ho posa
sí,
en marxa.
Sí.
Un castell robust i important a la part alta del Coll de Balaguer, que encara en deu quedar alguna resta o...?
Queda pràcticament no res, però està... A veure, se pot suposar on estava, eh?
Se pot suposar on estava. I després la reconstrucció del castell de Sant Jordi, que ja seria el que coneixem aproximadament avui en dia, no?
Sí, que se deuria construir entre l'any 1720 i l'any 1725, aproximadament, perquè 7 anys després ja tenim militars, ara sí que són militars autèntics, que estan dins del castell de Sant Jordi, eh? Una guarnició al voltant de 30 persones. El que passa que no només es va protegir Sant Jordi, sinó que es va protegir Sant Jordi, el castell de Sant Felip, i després dos punts més en el que era la carretera de Tortosa a Barcelona.
Després de tots aquests fets, a on mos queda, perquè pareix que mos quedia molt a la llunyania, l'Ordre d'Alfama?
Ui, ara sí, ara l'Ordre d'Alfama mos ha quedat molt llunyana. Una curiositat, amb les tropes castellanes que van anar a atacar Barcelona, i un dels principals militars era un dels mestres de Montesa. Quina curiositat, no? Que el mestre de Montesa veiés que el castell de Sant Jordi fos ensorrat totalment.
Era un perill, no? Sí.
Sí, 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 sí.
Suposo que a partir de tota aquella època arribaria una mica el que era el repoblament de tots aquests sectors, no?
Sí, com te deia abans, a partir de l'any 1737, a Sant Jordi tenim una guarnició militar que aproximadament uns 30 militars. Teníem aquí a Juan Bautista de Vitoria, amb el càrrec de capità, diversos oficials i tropa, i després també hi havia militars situats a la base d'Enterçà, que està més o menys a una mitja distància entre el Coll del Balaguer i el Perelló. També un altre al Coll de Forques, i després teníem, per a completar el que era la vigilància d'aquest sector nostre, el que era la Torre de l'Ametlla. A partir d'aquests moments, ja els Borbons comencen a intuir que el territori de l'Ebre, i concretament al territori d'Alfama, perquè durant molt de temps el nostre territori es considera com el territori d'Alfama, doncs aquí ja comença a veure's una llum de que cal repoblar aquesta zona inhòspita. I és que els Borbons, veurem en successius capítols, al llarg del territori nacional disposen que moltes terres que estan despoblades siguen ocupades, no només per nadius del territori, sinó també per estrangers. I així veurem que Andalusia, a Sierra Morena, se colonitza amb anglesos, irlandesos, alemanys. Algunes vegades jo he pensat que molts d'aquests andalusos que tenen els ulls aquests tan clars no eren andalusos de pura cepa, que diuen els castellans, no?
Però sí que veiem també que les incursions corsàries continuaven arribant, no? I que encara alguna cosa quedava en aquella època.
Sí. Hi ha l'any 1752, hi havia una embarcació que estava a punt de caure per la pirateria i es protegia a l'empara dels canons de Sant Jordi i abandonar la persecució.
Per tant, estem parlant del 1752, que encara s'havia de protegir i s'havia de lluitar davant d'aquestes incursions corsàries. Clar, estem ja pràcticament al límit de la colonització de la Cala de l'Ametlla, però ho deixem per més endavant, Xavier, no?
Correcte.
Fins al pròxim capítol.
Adéu-siau.
Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasneto. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.